Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Santi Rodríguez, secretari general del Partit Popular a Catalunya, acaba de dir aquest matí a Ràdio Estel que el proper 13 de juny els populars catalans estaran presents a la manifestació on també hi serà Vox en contra dels indults a la plaça Colón de Madrid. L'acte l'ha convocat Unión 78, una entitat impulsada per persones com Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Sabater. Rodríguez també ha dit que tots els indults són polèmics i que no es poden comparar uns indults amb uns altres. Cada indult, diu Rodríguez, té unes circumstàncies concretes i cal analitzar-los cas per cas. Ha continuat dient el secretari general del Partit Popular català que les persones que van ser condemnades no reconeixen els fets i diuen que ho tornaran a fer. Per tant, els presos no reconeixen la utilitat dels indults. També ha dit Santi Rodríguez a Ràdio Estel que el conflicte no és entre Espanya o Catalunya, sinó que el conflicte és entre catalans. I atenció, perquè llegim avui al diari El Periódico que Pedro Sánchez planteja reformar justament el delicte de sedició per reforçar l'indult als presos independentistes. El Ministeri de Justícia estaria preparant, segons el diari, el canvi legal per reduir les penes, un argument més per justificar davant del Suprem el perdó dels independentistes. D'altra banda, llegim avui al diari La Razón que, tot i l'informe del Suprem contra els indults als presos, el govern de Pedro Sánchez tirarà endavant la maniobra per concedir-los i ho farà amb la signatura també, òbviament, del rei Felip VI, perquè és un requisit formal imprescindible. I també és notícia aquesta hora que l'Ajuntament de Barcelona ha convocat una reunió d'urgència per analitzar les agressions homòfobes del cap de setmana. Segons ha avançat BTV i han confirmat fonts al diari Ara, el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, es reunirà amb el president de l'Observatori contra l'Homofòbia aquest mateix dilluns. I també us expliquem que la Conmebol busca nova seu per la 47a edició de la Copa Amèrica després de decidir que tampoc es disputarà l'Argentina a causa de la Covid. I ràpidament us destaquem aquest titular. Avui el Papa Francesc conclourà la marató de pregària per invocar la fi de la pandèmia resant el rosari als Jardins Vaticans a 6:45 de la tarda.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Realpolitik, amb Xavier Torrents.
Gairebé 5 minuts que passen de les 9 del matí. Com cada dilluns, parlem de l'actualitat política amb el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, el professor Xavier Torrents. Professor Torrents, molt bon dia i gràcies de nou.
Molt bon dia, Joan.
Parlàvem aquest matí amb Santi Rodríguez, el secretari general del Partit Popular de Catalunya, sobre els indults. El Partit Popular, tant català com l'estatal, que s'hi ha mostrat ja obertament i clarament en contra d'aquests indults. Li preguntàvem per la seva postura per la manifestació del proper 13 de juny a Colón, a la plaça Colón a Madrid. Deia que el Partit Popular Català també hi aniria, que també és partidari de la signatura que començarà precisament aquesta setmana i que ha proposat Pablo Casado, una recollida de signatures arreu de l'Estat que recorda molt la recollida de signatures de l'Estatut i que va ser l'inici de tot el que ha estat després 10 anys llargs de procés. Ciutadans, Vox, Partit Popular es mostren clarament en contra d'aquests indults. Com ho veu el professor Torrents?
Bé, d'entrada, com es veu objectivament, diguem-ne que el Partit Popular de Catalunya és la darrera força política en aquest país. El Partit Popular català és la vuitena força política, la última força política, és a dir, que per davant seu doncs, té el Partit dels Socialistes de Catalunya, té Esquerra Republicana, té a Junts per Catalunya, té els Comuns, té els Ciutadans mateix, té Vox, té la CUP. Tot això, totes aquestes forces polítiques, fins a set forces polítiques, estan per davant del Partit Popular de Catalunya. Per tant, el que hauria de tenir en compte el Partit Popular català és que fer un ús electoralista, quan hi ha hagut totes les eleccions possibles, ha hagut eleccions al Parlament de Catalunya, ha hagut eleccions al Congrés de Diputats i al Senat, ha hagut eleccions als més de 900 municipis de Catalunya. És a dir, després de tantes eleccions, després d'un període que en això té raó el Partit Popular Català, un període en el que ha estat molt convuls per als estires i arronses d'uns sectors i uns altres. Però, caram, no aplica la seva pròpia medicina, que és que hem de deixar fora del debat electoral ja temes que han estat massa temps dins del debat electoral. No perquè no siguin tema de debat polític, no perquè no siguin tema de debat parlamentari, però, caram, hi ha una cosa que se'n diu tenir visió d'estat. I el Partit Popular, que s'omple la boca de tenir visió d'estat, doncs justament ara no l'aplica. I efectivament aquesta relació que ara Joan feies entre aquelles signatures que van haver en el seu moment en contra de l'Estatut de Catalunya i que van ser l'inici de tot el que ha passat després, això no vol dir que els actors polítics no siguin responsables del que han fet, perquè una cosa és que passi una cosa i l'altra és la reacció que té cadascú dels partits polítics. Però, efectivament, si mai s'haguessin produït aquelles signatures que en el seu dia Rajoy, quan encara no era president del govern espanyol, va començar a recollir i que va portar fins al Tribunal Constitucional l'Estatut, i després tot el que ha passat després i tota la deriva que ha passat després, sense aquelles signatures, probablement la història de Catalunya i la història d'Espanya haguessin estat diferents. Bé, jo crec que convé un període de calma, convé un període de començar a dialogar, com és un període en què ningú vulgui creure que té la raó. I, òbviament, el Partit Popular, que està en vuitena força política i darrere a Catalunya, òbviament no pot pretendre tenir la raó. Com a mínim pot pretendre, diguem-ne, tenir una part de la raó. I això és legítim. Totes les forces polítiques, per molt petites que siguin, tenen una part de la raó. Però no pot pretendre tenir tota la raó i, per tant, hauria de deixar a Catalunya com a arma electoral. Hauria de deixar fer de Catalunya com una arma per aconseguir vots a Andalusia, Extremadura, Castella-La Manxa, Aragó. Hauria de deixar de fer això. Però bé, sembla que això no és així, sembla que el PP català continua amb les mateixes i, per tant, haurem de patir patir l'electoralisme, fins i tot en els propers dos anys, que probablement no hi haurà eleccions en cap lloc fins al 2023.
Precisament li voldria preguntar al professor Torrents per això. Fins a quin punt el Partit Popular espanyol pot treure rèdit polític d'una situació com aquesta? Fins a quin punt aquesta recollida de signatures no és més que un acte de campanya per desgastar el PSOE? I, d'altra banda, fins a quin punt al PSOE li pot arribar a passar factura tot el tema dels indults, del canvi de llei i la normativa pel que fa a la sedició, i inclòs també en aquesta pregunta, fins a quin punt també el PSOE planteja el tema dels indults per convicció pròpia, és a dir, per plantejar sobre la taula el diàleg, aquesta bastida de ponts entre uns i altres, o fins a quin punt ho fa perquè sap que comença a necessitar, no sé si de forma desesperada o no, però comença a necessitar els vots d'Esquerra Republicana davant d'uns ciutadans que s'està desinflant.
Bé, començo per l'última pregunta. De fet, són múltiples les preguntes que m'has fet, Joan, i no tenia un bolígraf a mà per anotar-les. Llavors, però anem a contestar-les. Si alguna em deixo, doncs em disculparàs,
tornaràs a
reiterar, perquè han estat moltes preguntes. A veure, comencem pel darrer. A veure, amb independència de si el govern de la coalició progressista PSOE Unidas Podemos, encapçalat per Pedro Sánchez, ho fa per convicció o ho fa per interès, mire, la veritat és que ens hauria d'importar poc si tenim en compte el resultat. A veure, no és fàcil, i ens hem de posar en la pell de l'altre, no és fàcil pel govern espanyol posar sobre la taula dues coses. Una, la modificació de la llei a la qual fa referència el tema de sedició per baixar les penes per sedició. De fet, per posar aquest delicte de sedició en consonància amb el que tenen altres lleis de països europeus democràtics. Per tant, això no és fàcil hores d'ara, sabent que, com a mínim, tres partits polítics, Partit Popular, Vox i el que resta de Ciutadans, ho posaran en el debat electoral. I torno a dir, un debat electoral quan no hi ha eleccions i no se les espera fins al 2023. Per tant, no és fàcil fer això si qualsevol de nosaltres estigués dins del govern d'Espanya. La segona qüestió és el dels indults, que a més tindrà possiblement més impacte mediàtic, polític, electoral, emocional, que no pas inclús que la reforma de la llei que fa referència a la sedició. Els indults és una llei decimonònica, però és una llei que té països com França. Si a mi em preguntessin personalment, que donés no l'anàlisi, sinó l'opinió, jo els indults els restringiria moltíssim. És a dir, crec que en un país, diguem-ne, democràtic, els indults és una mesura que és arriscada i perillosa, perquè està posant, diguem-ne, en dubte, en part, el tema, o sigui, les decisions judicials, i una altra cosa si les decisions judicials són independents o no, per això és un altre debat que ara no formava part d'aquestes múltiples preguntes que em feies, Joan, per tant, no la penso respondre, no me la penso autoformular ara, i per tant, els indults hauria de ser una mesura molt restringida, però tenint en compte que existeixen, i mentre això no es canviï, són les regles del joc, i en aquest cas és veritat que els indults, diguem-ne, no poden... És a dir, tenen un problema, i és, diguem-ne, que des del punt de vista de la lògica judicial, no entro aquí a dir la meva opinió personal des del punt de vista polític, sinó entro dins de la lògica judicial. No es poden aplicar de forma, podríem dir, ampla, perquè es puguin aplicar de forma ampla les persones que han de ser indultades, i no estic parlant ara del cas del procés català, sinó qualsevol tipus d'indult, qualsevol persona, diguem-ne, se suposa que hauria d'haver un penediment, i òbviament en aquest cas, i s'entén des de la lògica independentista, no ha d'haver cap penediment pel que va passar. Per tant, tenint en compte això, vol dir que l'indult serà limitat. Serà un indult que ja s'ha anunciat que serà reversible, és a dir, que si alguna persona no és que fes un discurs, sinó que fes una acció que tornés a repetir aquella conducta, doncs aquest indult es podria retirar. Doncs bé, però tot i així, si l'indult es porta a la pràctica en les properes setmanes, òbviament això tindrà un cost polític molt alt. Òbviament aquest cost polític no es pot fer... Vamos, jo fos assessor del govern d'Espanya, els diria, no ho facin el 2022, no ho facin el 2023. És a dir, no esperin a que s'apropin unes eleccions. Ha d'estar lluny d'unes eleccions. Per què? Perquè si l'indult el fan ara, aquest estiu, o encara el que resta de primavera del 2021, els electors no tenen per què recordar-se'n d'aquí 2 anys. Perquè la memòria, malauradament, la memòria político-electoral és curta, diguem-ne. La gent vota en coses del que passen els darrers mesos, no del que passen els darrers anys. No hauria d'estar així, però és com funciona en aquesta dinàmica electoral tan moguda que hi ha. Per tant, facin ara, tot i que tindrà un cost electoral molt alt. El cost es nota fins i tot, i això ja ho hem vist, per aquells barons socialistes de determinades comunitats autònomes on hi ha un vot conservador tan gran, malgrat que hagin pogut votar en algun moment o ara al propi Partit Socialista. S'entén, llegeixis, els barons d'Aragó, d'Extremadura, de Castella-La Manxa... per tant, no només té un cost electoral a l'exterior del govern, sinó dins dels propis partits polítics del govern, dins de la seva pròpia formació política. Per tant, no és fàcil, no és fàcil. Ara, què és just o injust? Home, si a mi em demanen l'opinió, no l'anàlisi, l'opinió diré, clar que és just, però que sigui just no vol dir que no sigui dificultós si ens posem a la pell de l'altre, en aquest cas del govern d'Espanya. Per tant, tothom hauria de fer la menys cridòria possible. I ja sabem que en aquesta menys cridòria possible no formaran part ni el Partit Popular, ni el que resta de Ciutadans, ni Vox, que faran la màxima cridòria possible. Per tant, doncs, tinguem en compte això, tinguem en compte que no és la mesura, i torno ara a citar l'opinió, no la meva anàlisi, l'opinió, home, a mi m'hagués agradat una amnistia, per això no serà factible. O sigui, si jo aplico el títol d'aquest programa o d'aquesta secció de Ràdio Estel, que s'anomena Realpolític, no és realista políticament demanar una amnistia. No és realista. I, per tant, l'únic escenari possible realista és el dels indults. I no era realista fins ara, i ja fa temps que ho estic dient, perquè hi havia eleccions rere eleccions. Hi havia les eleccions... de Madrid, abans havia les eleccions catalanes, i mentre hi havia períodes electorals això no era realista. Ara, com en principi no s'espera cap tipus d'eleccions fins al 2023, que poden arribar a les generals i segur que arriben les municipals, doncs ara sí és realista. Ara és el moment realista de que existeixin indults. És més, el govern de Catalunya crec que ja ha assumit això, i per això em posen a Esther Capella com a la persona que representa el govern de Catalunya a Madrid. Per què? Perquè és una persona que no ha sortit tant a la llum pública, però a mi em consta fefaentment, i el que dic ara és real, que és la persona que ha negociat, diguem-ne, constantment, de forma bastant invisible, quan era doncs, consellera de Justícia. Una de les seves funcions era aquesta, potser la menys coneguda, però era aquesta. Per això ara no forma part del govern en sentit estricte, però és la representant del govern de Catalunya a Madrid. Per tant, sí, tindrem indults. Aquests indults estaran molt matisats jurídicament perquè estiguin al màxim blindats, i és el màxim escenari possible amb aquesta situació, i que ningú esperi una amnistia si apliquem l'enfocament de la realpolític.
Ho deien fa poca estona a Cadena Ser, també relatiu a la taula de diàleg. Tot i les pressions de Pere Aragonès, el govern de Sánchez s'ho pren amb calma i diu que hi haurà temps per tot, que ara es vol centrar en el tema dels indults.
Efectivament, és com, a veure, diguem-ho clar, si s'obre la taula del diàleg ara, quan els indults encara no s'han aprovat, sortiran veus, per exemple, no des d'Esquerra Republicana, però sortiran veus, i potser fins i tot no des de la CUP, que sembla la CUP més assenyada que Junts quan es tracta últimament de parlar d'aquests temes, però sortirien veus des de Junts, sortirien veus, diguem-ne, dicotòmiques, entre Junts per un cantó i el PP, Ciutadans i Vox per l'altre en relació al tema dels indults, i això el que faria és marejar a la taula del diàleg. Per tant, de la mateixa manera que el govern d'Espanya no podia plantejar els indults des del punt de vista polític, no dic des de la justícia, que és una altra qüestió, però des del punt de vista polític no les podia plantejar fins que s'haguessin acabat tots els processos electorals, i han acabat tots, tampoc pot obrir la taula del diàleg fins que no resolgui el tema dels indults. Per què? Perquè d'aquesta manera ja estarà, diguem-ne, és a dir, fer un diàleg tenint el carrer passejant-se amb tota normalitat a persones com des de Junqueras a Turull, per dir persones de dos partits diferents, un d'Esquerra Republicana i l'altre de Junts. Quan això ja sigui factible, llavors el diàleg es farà de forma molt més sincera i confiada. Mentre això no sigui factible, es podria fer un diàleg? Sí, clar que es podria fer un diàleg, però la confiança seria menor i, per tant, també les conseqüències d'aquest diàleg serien menors. I ja ho avanço. Des del punt de vista, insisteixo, no des de la meva opinió personal i subjectiva, sinó des de la realpolitik, el diàleg que tindrem durant el 2021, 2022 i 2023 serà un diàleg en consonància o a l'estil o en el tarannà del que està fent el govern basc, en aquest cas del Partit Nacionalista Basc, o el que està fent, en aquest cas des de l'oposició parlamentària, Euskal Herria Bildu, com una formació que, si ens fixem en el que ha fet en els darrers any i mig o any escaig, és un diàleg que, tot i estar a l'oposició en el Parlament Basc, dialoga amb el govern de Pedro Sánchez perquè sap que hi ha un màxim que pot aconseguir, tot i que l'objectiu claríssim de Bildu és la independència. Per tant, aquests són els màxims que podem aconseguir 2021, 2022 i 2023.
Això pel que fa al tema dels indults, de la taula de diàleg que volíem comentar avui amb el professor Torrents, i de fet, jo tenia moltes ganes de parlar amb el professor Torrents d'una altra cosa, com és la sentència als culpables no materials del 17 d'agost, d'aquell atemptat de Barcelona i Cambrils. Com saben molts de vostès, el professor Torrents també és un expert en radicalització, també és director d'un màster sobre la matèria. Per tant, sí que volia preguntar-li al professor què li ha semblat aquesta sentència del 17 d'agost.
Doncs bé, miri, just ara que hem obert ja les inscripcions a la quarta edició del màster en prevenció de la radicalització i violència global de la Universitat de Barcelona, és a dir, que qualsevol dels oients que tingui interès en aquest màster sap que ja pot buscar-ho per Google i entrar i informar-se en el màster de prevenció de la radicalització i violència global de la Universitat de Barcelona. Portem, insisteixo, tres edicions i ja hem obert la inscripció de la quarta. Òbviament, nosaltres vam, de fet, néixer després de l'atemptat del 17 d'agost del 2017, tot just després. I el que tenim clar és que, a veure, no podrà haver mai una sentència en sentit estricte sobre aquells atemptats, perquè els autors materials de primer ordre, doncs, van ser morts, perquè, recordem-ho, van actuar els autors materials, tant els de la Rambla de Barcelona com els de Cambrils, van actuar de manera que ells van buscar, diguem-ne, que els matessin els Mossos d'Esquadra, perquè en principi semblava que tenien, doncs, explosius en el seu cos. De fet, això forma part dins de la lògica dels jihadistes. Els jihadistes no volen ser detinguts, volen que siguin, diguem-ne, matats, perquè d'aquesta manera, dins, encara que ens sembli inversemblant a nosaltres, dins de la seva lògica mental d'aquesta ideologia islamista radical, quan els mata un cos policial o algun exèrcit o qui sigui, diguem-ne, de les forces de seguretat, ells creuen que van al paradís. Ja sé que per això a nosaltres ens és inversemblant, però forma part de la seva lògica, perquè dins de la seva lògica es converteixen en uns màrtirs. Doncs bé, com ja no podien ser jutjats aquells autors materials directes, ja sabem que van ser jutjats tres altres autors, dos han estat tingut una sentència doncs, alta, podríem dir alta, no tan alta com la que volien les defenses de les víctimes, perquè les defenses de les víctimes consideraven que almenys dos d'aquests tres autors van ser culpables directament dels assassinats. No ho ha estimat així el jutge, no ho ha estimat així la justícia, de que no van ser els autors directes, però sí han estat autors sense els quals els atemptats no s'haguessin produït, com a mínim no s'haguessin produït de la forma com es van produir. Per això les sentències són d'unes quantes dècades, per dos dels tres autors, un tercer doncs, té menys d'un decenni podríem dir, de sentència, però bé, és el que no s'esperaven, doncs, a les defenses de les víctimes, volien que fos més enllà, però ja ho preveien que seria així. El que tampoc s'esperaven, i finalment si ha estat, i això és un element positiu a treure a col·lació, és que en aquesta sentència de més de 1.000 pàgines, per primer cop es posa sobrescrit que hi ha més víctimes de les que s'havien reconegut des del punt de vista de les administracions públiques. Per tant, aquest és un element a tenir en compte. Hem de tenir molt present que hi havia moltes víctimes. Algunes víctimes són de caràcter psicològic. Doncs aquestes víctimes no havien estat reconegudes. Pensem que fins i tot algunes d'aquestes víctimes són els propis Mossos d'Esquadra, per exemple, que van intervenir a Alcanar, per posar un exemple, i per tant és un pas endavant. No és un pas tan endavant com volien les víctimes, en el sentit de que els sentenciats ja de condemnats no se'ls considera autors directes dels assassinats de la Rambla, però sí són reconegudes víctimes, més del doble de víctimes de les que fins ara les administracions havien reconegut públicament. Per tant, podríem dir que no és tot el que voldríem, però és molt més del que s'esperava que acabaria passant amb aquesta sentència, que finalment ha tingut més de 1.000 pàgines, i que, mira, m'agrada molt, Joan Trias, que com a periodista ho hagis portat a aquest programa de Realpolitik, perquè una cosa que a mi no m'ha agradat és que és veritat que sortia, per exemple, en les portades dels mitjans escrits, sortia en les portades de la premsa escrita, però no sortia com el gran titular de la premsa escrita. Encara a hores d'ara, els mitjans de comunicació catalans i espanyols no aborden el terrorisme jihadista com ho aborden a França, com ho aborden a Gran Bretanya, com ho aborden a Alemanya, o com ho aborden als Estats Units, o com ho aborden a Canadà, a Suècia o Noruega, o a Nova Zelanda. No s'aborda donant-li la mateixa rellevància que s'ha abordat en aquests països. Perquè aquesta sentència hagués hagut d'estar, i ho visualitzo així amb la premsa escrita, tot i que ara estem en un mitjà fònic, en un mitjà de comunicació, de premsa escrita, d'aquests altres països democràtics occidentals, hagués estat el titular de la premsa escrita. En canvi, va sortir, sí, en portada, però ja de zona, diguem, en una zona més relegada o secundària. Per tant, t'agraeixo, Joan Trias, que en el teu cas tinguis una visió semblant a la dels periodistes i mitjans de comunicació democràtics occidentals del nostre entorn.
Sí que m'agradaria recordar també al professor i a tota l'audiència dues coses. La primera, parlàvem d'aquestes sentències, doncs bé, recordar aquestes sentències. Mohamed Houli, que té la sentència de 53 anys, Drissou Kabir, de 47 anys, i Said Ben Yaza, amb 8 anys de presó per col·laboració. I, a més, deia, volia recordar dues coses. Una altra, i és que parlàvem del tema de les víctimes. Jo recordo molt, inclús abans dels atemptats, el professor Torrents, quan encara no participava en aquest programa, sí que participava i sempre ho ha fet molt obertament en els mitjans, parlant de moltíssimes qüestions, entre elles doncs, del terrorisme, i el professor Torrents ja avisava, i estic parlant d'abans del 17 d'agost, dels atemptats de Barcelona, avisava que l'emergència era molt notòria i que calia unes balisses a les Rambles. No voldria aprofundir sobre aquesta qüestió, però sí sobre les víctimes, perquè les víctimes posaven sobre la taula el paper de la responsabilitat de l'Estat i finalment el jutge ha decidit que l'Estat no té cap responsabilitat respecte a aquests atemptats. Esclar, si el mateix professor Torrents avisava si us plau, posin aquestes balisses perquè és necessari, perquè pot passar alguna cosa, i finalment va passar, dic jo que l'Estat sí que hauria de tenir alguna responsabilitat, no?
Bé, no entraré en la sentència judicial, diguem-ne. Sí que és veritat que jo vaig publicar el diari Ara un any, un mes i un dia abans de l'atemptat del 17 d'agost, vaig publicar que podia haver un atemptat a la Rambla. I vaig demanar aquell mateix mes, o sigui, això ho vaig escriure al diari Ara un any, un mes i un dia abans, i ho vaig dir públicament, ara no recordo si també a Ràdio Estel, però a BTV segur, a TV3,
TV3 també,
vaig comentar justament que podia haver atemptat a la Rambla i que s'havien de prendre mesures, en aquest cas, doncs, aquestes valides, el que en castellà es diria volardos, es va reclamar, i ho vaig reclamar no només aquí, sinó en determinats llocs. Recordem que en aquell moment no havia les barreres, podríem dir, arquitectòniques que hi ha ara, ni tan sols a la Basílica de la Sagrada Família, cosa que era inversemblant, tenint en compte que Barcelona és una ciutat global, que Barcelona és una marca, per entendre'ns, molt visualitzada pel terrorisme jihadista, perquè recordem, el terrorisme jihadista atempta, sobretot, en els llocs on sap que tindrà una repercussió mediàtica mundial. I Barcelona, òbviament, té una repercussió mediàtica mundial si passa un fet d'aquestes característiques. Per tant, a veure, si a mi m'haguessin preguntat, òbviament, sí que hi ha certa responsabilitat de les administracions públiques en aquesta matèria de seguretat. No, estimat així el jutge, hauríem de llegir aquestes més de 1.000 pàgines. Jo, Joan, no m'he pogut llegir aquestes més de 1.000 pàgines sobre l'ara de la sentència condemnatòria, però hauríem de veure el per què no. A lo millor també, a vegades, no és culpa, per entendre'ns, del jutge o dels jutges, sinó a vegades és que les defenses no ho argumenten prou bé. És a dir, no argumenten prou bé, diguem-ne, el què. No puc ara saber si és degut a que els jutges, diguem-ne, no ho han tingut prou en compte, no puc saber si és que les defenses no ho van argumentar prou, o si que la fiscalia no tampoc ho va tenir, diguem-ne, en consideració al posar-ho. Sí. Des del punt de vista judicial, per tant, no puc diguem-ne, analitzar-ho, però des del punt de vista més de disseny de polítiques públiques, està clar que una mesura com aquesta, que per cert es va trigar 4 mesos després de l'atemptat de Barcelona a posar-les, i es va posar, fixem-nos, i ho vull recordar, finalment aquestes balisses es van posar tot just abans de les festes i les vacances de Nadal d'aquell 2017. I es van posar perquè es temia que podria haver un altre terrorista individual, islamista radical, que fes una cosa semblant, tenint en compte que hi havia alguns mercats nadalencs que estava havent aquest tipus d'atemptats. Per tant, es va fer, de fet, en previsió d'un altre potencial o possible atemptat. Per tant, si es va fer en previsió d'un altre possible atemptat, és que se sabia que aquestes balisses almenys són en part dissuasòries. Jo sempre he dit, jo no vaig preveure, diguem-ne, la previsió que jo havia fet un any, un mes i un dia abans, publicat al diari Ara i escrit i dit en mitjans de comunicació televisius com TV3 o BTV, jo no és que el que jo vaig dir hagués impossibilitat un atemptat a Barcelona. No, un atemptat a Barcelona no s'hagués impossibilitat, però sí s'hagués fet improbable un atemptat, per exemple, a la Rambla mateixa, o un cop s'han posat les mesures de seguretat que hi ha en aquests moments a la Basílica de la seva família, que per cert, i donem la benvinguda, s'ha tornat a reobrir ara al públic, a la visita i assistència, doncs bé, però impediria un atemptat d'aquestes dimensions. Per exemple, es pot produir ara un atemptat en un gabinet al voltant de la basílica de la seva família? Sí, en gabinet sí, però ja no pot haver un atemptat en furgoneta. I això és són les mesures de seguretat que són previsibles i que sí que qualsevol persona experta especialitzada en islamisme radical, i això és així formem a les persones doncs, que fan el màster de prevenció de la radicalització de Barcelona, ja saben que això és previsible i per tant això es pot evitar fins a cert punt. No l'atemptat terrorista, però sí determinats atemptats en determinats llocs i de determinada manera. Això sí que es pot preveure i es pot assegurar. Per tant, et dono una resposta, Joan, en el terreny de disseny de les polítiques públiques, no en el terreny judicial, perquè bueno, hauríem de llegir exactament aquestes més de 1.000 pàgines d'aquesta sentència condemnatòria.
5 minuts que passen de 9:45 del matí. Professor Torrents, com sempre, moltíssimes gràcies. Continuarem analitzant la política i tota aquesta gestió pública el proper dilluns en aquesta mateixa ràdio i en aquest mateix programa. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada. Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els dimecres cada 15 dies a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
7 minuts que passen de 9:45 del matí. Ànima Nua és el 5è àlbum fruit de la col·laboració entre el lletrista, intèrpret i rapsoda Xavier Carles i el músic, productor i arranjador Xavier Vallès. Els dos Xaviers, fidels a l'estil que els caracteritza, tornen a presentar-nos un recull de textos poètics amb arranjaments musicals al servei de la paraula. En aquest nou treball aprofundeixen en la seva manera de combinar la poesia amb la cançó d'autor i sona així de bé.
Oceà rítmic.
Així sona, dèiem, el 5è àlbum, fruit de la col·laboració entre lletrista, intèrpret, rapsoda, Xavier Carles i el músic, productor i arranjador Xavier Vallès. Xavier Carles, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me al programa.
Dèiem, 5è disc, i en els temps que corren, deixa'm que et pregunti com has arribat fins aquí, quanta valentia.
doncs no tinc ni idea. Mires cap enrere i dius, si ho hagués de tornar a fer, jo no ho faria. Però bueno, és una... ja fa doncs, uns 7 anys ens vam conèixer amb el Xavier Vallès, presentats per un amic comú, i bé, vam posar en marxa aquest projecte de jo que escric des de fa doncs una eternitat. Vam posar en marxa aquest projecte de donar-li una forma d'àudio, és a dir, gravar-ho amb la seva habilitat musical, construir tota una arquitectura al voltant d'aquestes, això que bàsicament és poesia, però que ho hem transformat en, tant en recitació com en cançó, i bé, doncs aquí, fins aquí hem arribat de moment.
Precisament, per la persona que ja conegui tota la trajectòria llarguíssima de Xavier Carles i es pregunti què hi trobaré de diferent o de nou en aquest Ànima Nua?
Doncs en aquest el que té és que hi ha molta més cançó, perquè en els altres hi havia meitat i meitat, era textos recitats, amb música també, del Xavier Vallès. En aquest ens hem centrat més en fer-ho com a cançó, i sobretot també és el reflex una mica d'aquests temps que estem vivint, on nosaltres pensem que l'aspecte íntim, sensitiu, quasi bé diria espiritual, doncs se li ha de donar un relleu molt més intens que no fins ara, que és la manera de compensar doncs això, uns temps que estem vivint, i això és el que hem volgut doncs plasmar aquí, en aquesta obra.
Ànima Nua, tens la sensació que fent referència al nom del disc t'hi despulles més que mai?
Oh, bueno, el lletrista o l'escriptor sempre s'hi despulla, perquè les cançons o la poesia són una mica la barreja de coses viscudes i també de coses imaginàries. Llavors, tot neix de dins. Doncs sí, aquí sí. Però aquí d'una manera especial, crec jo, perquè hi hem posat un sentiment, diria, i sobretot per la presència femenina que hi ha de veus en el disc, que també fa molta referència a aquests aspectes íntims femenins de lo que és el cos masculí, i que té aquesta, perquè la creativitat és eminentment femenina, és una qualitat femenina, i crec que sí, que ens hi despullem més en aquest moment.
Dèiem a l'inici, un disc que sona així de bé.
Falcó a l'aventura baixava a fer vol ras, esgotat de les altures, i anava camí avall endinsant-me en les escletxes que voregen els esquals a la mar quan tu hi nedes.
I també dèiem a l'inici que sempre t'ha agradat parlar una mica a les cançons que fa Xavier Carles de la humanitat, de com som, de la condició humana, amb lletres intimistes, eh?
Sí. De fet, tenim un dels discos que vam fer, que en aquest cas eren lletres en castellà, de Yo Humanos, i aquí ja, sí, intentàvem parlar una mica d'aquestes condicions humanes tan, tan variables, i aquí, doncs, sí, en aquest cas també, però d'una perspectiva més personal, més íntima.
Ara que escoltàvem aquest Fidel, que seguim escoltant de fons, un duet ja inseparable, el de Xavier Carles i el de Xavier Vallès, eh?
Sí, de fet ja és el que et deia, hem treballat junts des de fa 7 anys, 5 discos, i en aquesta peça precisament hi ha un vídeo que vam fer, un vídeo molt, molt maco, està per YouTube, que també va estar molt inspirat, on també la presència femenina també és important, i hi ha la veu de la Imma Ortiz, també, que és una col·laboradora molt fidel, des de fa ja els 4 últims discos, em penso. Sí.
En algun moment del treball, fent el treball d'aquest disc abans de publicar-lo, Xavier Carles ha pensat, ostres, en un any de pandèmia no sé si treure aquest disc.
Doncs mira, el disc anterior, La follia dels sensibles, es deia, va sortir just el mateix dia en què s'anunciava el que després ens vindria a sobre, l'estat d'alarma, etc. Allò sí que, clar, es va agafar de sorpresa i sí que ens va alterar totalment tot, les entrevistes, les actuacions, etc. Però, clar, ja tenim una edat, llavors ja sabem que tot el que ve després se'n va i venen altres coses, i ens hi vam llançar. Vam dir, mira, és igual, no? Perquè el que fem nosaltres és el que ens surt de dins, al marge de les circumstàncies externes, que també, clar, evidentment, són importants, però vam pensar, mira, això és el que tenim a dins, anem fent, la creativitat, que no s'aturi, i vam decidir tirar-ho endavant, sí, mira, va sortir ara fa poquet, unes parelles de setmanes.
Perquè, Xavier, què ha significat la Covid-19 per al món de la música?
Bueno, això ja és un tema que molt extens, en podríem parlar, que ha significat tot això que estem vivint, digue-li com vulguis, ha estat, doncs, una, com per moltíssima gent, aturar tot el que és les activitats de comunicació envers doncs, a la gent que rep. En el nostre cas, nosaltres ens dirigim no al gran públic, sinó a la gent que té una sensibilitat per poder rebre aquest missatge. Evidentment, ha estat molt aturat, però per sort, doncs, tenim canals, com les xarxes socials, etc, en el qual hem pogut anar a comunicar-ho. Però sí, ha estat un trasbals absolut i no sé si s'ha acabat, francament. Però bueno, ja ho veurem.
Ho dèiem, Ànima Nua és aquest cinquè disc de Xavier Carles juntament amb Xavier Vallès. A més de trobar-hi 8 cançons d'autoria pròpia, hi trobem una curiosa versió de la cançó Compte Enrere, del cantautor Miquel Pujadó, o fins i tot una altra versió de la preciosa, deixi'm-ho dir, Ma Tristesa, de Lluís Llach. Xavier, per què Lluís Llach i per què precisament Ma Tristesa?
Doncs d'això deia que justament el diumenge passat estava amb ell i es va preguntar també el mateix. I clar, és que és curiós, perquè el disc ja el teníem pràcticament acabat i reflexionant, doncs per això que em preguntaves abans, de què he representat, doncs, tot això que estem vivint en el món de la cultura, aquesta pèrdua de llibertat tan individual com col·lectiva, no sé, ho tenia dins vibrant i vaig... Clar, jo era un adolescent quan va sortir aquest disc de l'any 72, el disc de Com un arbre nu, i no sé, em va venir com una sensació de que s'havia de tornar en aquells orígens per reivindicar justament aquests cants, que són cants a la llibertat, en aquell moment eren per d'altres motius, evidentment, però que no deixen de vibrar amb una certa freqüència amb el que està passant ara. I va ser el desig, doncs, de reivindicar. De fet, es diu Ma Tristesa perquè en aquella època no es podia dir Ma Llibertat, sense patir els efectes de la censura, evidentment. Però el que hi ha en el contingut d'aquesta peça és un monument de desig de llibertat. Llavors, bueno, vam pensar que seria maco incloure-la aquí, en aquesta obra.
No sé si heu pogut gaudir d'una presentació en directe ja d'Ànima Nua.
Concretament, nosaltres en els directes no acostumem a presentar els discs que traiem en si mateixos. Fem un altre tipus d'espectacles en els quals sí s'inclouen algunes peces del 19, dels anteriors, i hem tingut ocasió de fer un parell de directes en els quals, doncs, sí, hem fet alguna peça d'aquest disc, però bueno, amb les condicions, clar, que encara de restricció que encara estem vivint. Però sí, ens fa il·lusió, doncs, en el futur preparar-ho d'una manera encara més ampla.
Ara que ens parlaves del futur, Xavier, on us podrem veure properament?
Doncs properament, de moment a l'estudi, perquè ja estem començant a treballar en un proper projecte.
Ja?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Quan acabem un ja hi comencem a treballar l'altre, i portem així 7 anys, perquè la nostra base, ja et dic, no són precisament els directes, la nostra base és el treball d'estudi. Pensa que les músiques que fa en Xavier Vallès en si, tal qual, són irreproduïbles en directe. Evidentment, podem fer arranjaments i treballar-ho d'una altra manera, però el directe de la música és el que escoltes per l'altaveu, en aquest cas per la ràdio, que és això, aquesta riquesa instrumental. Llavors, preparar un directe no és fàcil, però, bueno, ho anem fent. No és la nostra preferència, però ho tenim. En tot cas, ja ho faríem saber, en el seu moment.
Ànima Nua, cinquè àlbum entre Xavier Carles i Xavier Vallès, i que sona així de bé. Xavier Carles, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Una abraçada ben gran.
Res, quan vulgueu. Gràcies.
els fantasmes de la nit, quan la nit només és ombra que es disfressa de matí per obrir una nova porta, l'olor de la teva pell, quan el teu record em troba en un llit que es polsa el vent amb una princesa morta. El reflex del teu mirall, on hi veus sols aparences, simulacres de pietat que et retornen el que penses, la teva dificultat per callar i sentir el que sento, la teva seguretat on s'esborra el que jo penso. Més estrany, la foscor és paradigma. No sé qui ets, no ho sabré mai, i m'endinso en els abismes. No sabré mai, no ho sabré, què et motiva si pots veure més enllà dels teus secrets, del teu cor i dels teus reptes. Ens vam estimar i després, després ja només són ombres que es disfressen de matí per creuar l'última porta.
Ràdio Estel, una forma de ser. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
A primera hora, amb Joan Trias. Pessics de cuina.
Doncs vinga, ja ho sabeu que cada dilluns posem davant dels fogons amb tot un expert i amb el creador, de fet, de la biquineria del Mercat del Ninot. Aneu-hi perquè són biquinis, de veritat, gourmet i que valen molt la pena. Joan Gurguí, que avui ens porta creps d'espinacs. Joan Gurguí, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dilluns. Què tal tot? Espero que bé. Avui us proposo creps. Una recepta de creps, però són creps d'espinacs, no són les creps tradicionals, i veureu que és una base per després combinar amb altres elements, amb altres productes, que queda boníssim, boníssim, ja ho veureu. Aviam, per la crep necessitem un ou, 5 cullerades d'espinacs ben picadetes, que poden ser congelades o fresques, a frescos els espinacs, mitja tassa de farina de blat, una cullerada d'oli d'oliva, una miqueta de nou moscada picada, m'agrada molt, I llet, veureu que amb més o menys un terç d'un got aproximadament ja en tindreu, i una mica de sal. Pel farcit, després us comento. El que farem, el primer que farem és, amb un bol, molt fàcil, ja veureu, afegim la farina, els espinacs, l'ou, l'oli d'oliva, la nou moscada, una miqueta de sal i la llet. Tot això ho barregem, barregem, barregem perquè ens quedi una massa fina, però no massa líquida. Ens ha de quedar, doncs ara, com si tinguéssim una consistència de nata líquida, una mica més fina que la beixamel, aproximadament, alguna cosa així. Batim tots aquests ingredients amb el Turmix o amb la Thermomix, com ho veieu, fins que estigui ben llisa i ben homogènia. I, això sí, hem d'intentar deixar reposar la massa una horeta a la nevera, aproximadament. La massa ha de reposar perquè s'integrin tots els ingredients ben integradets. Ja està, ja tenim la massa feta, no hi ha més secret. El que farem és, després per coure-la, per preparar-la, amb una paella posem una avellaneta de mantega i una cullerada d'aquesta massa i ho cuinem a foc mig, un minutet per cada banda aproximadament, i ja està. A mi el que m'agrada fer, aquesta, quan ja trec la massa al plat, m'agrada molt aquesta crema d'espinacs, combinar-la amb salmó. Llavors el que poso és la crema d'espinac i poso formatge fresc o formatge d'aquest crema, en plan Filadèlfia, salmó i la ratlladura d'una lima. I veieu que queda, veureu que queda boníssim, boníssim. Però, bueno, la crema d'espinac aquesta també es pot fer amb formatge desfet, es pot fer amb formatge pernil, es pot fer amb mil combinacions. A mi la que més m'agrada, i ara que fa bon temps, és aquesta de formatge fresc i salmó fumat. I em direu què tal, vale? Vinga, que vagi molt bé. Adéu, adéu.
Acabat, boig per a tu.